primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Valtros, patiu burnout? Jo una mica. Cristina Ramon, com estàs?
Encara sí. No se t'has passat, tio.
Sí, estic en fase burnout,
tio. Però si som supergraciosos amb Morgati.
No sé, de tant de sentir-ne parlar, però sou massa graciosos i tot.
Massa. Hi ha que rebaixar. No crec que puga.
Bé, ella és Cristina Ramon, jo som en Vicent Tur, en Pablo Morganti estan els controls tècnics, en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Javi Riera estaran per aquí dins d'una estonata. Avui tenim la secció de cine i televisió, amb les opinions d'en Javi Riera sobre aquestes qüestions cinematogràfiques. També tenim les nostres seccions habituals i estan molt convidats perquè tenim uns clàssics de... uns clàssics de convidats com són l'Elèctrica d'Arma, que estaran en Espollença Folk de Mallorca aquest cap de setmana. Tot això i alguna cosa més fins que siguin les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui? Avui és dijous 16 d'octubre i és un dia que ve carregadíssim. És Santa Hedwig, Eduvigis, de tota la vida, religiosa cistercenca, viuda del príncep de Silèsia. Bueno, i seguim, perquè també és Santa Margarita Maria Alacoque, verge, apareilemonial, propagadora de sa devoció en el Sagrat Cor Sant Gal, abat, no, apòstol de Suïssa.
Sant Gal és un altre.
Mare de Déu, és que m'ho has posat ben complicat avui, eh?
Santa Margarita Maria és propagadora de sa devoció al Sagrat Cor. I després ve Sant Gal.
Mare de Déu, si és que n'hi ha un fotimer avui. Sant Gal, abat, apòstol de Suïssa. Vale, ja ho pill. I Sant Galderic o Galdric, agricultor occità. Sant Bertran, bisbe. I ja està bé, ja està bé d'això. Avui també és el Dia Mundial de l'Alimentació, que és més fàcil de dir, gràcies a Déu. Impulsat per Nacions Unides. El Dia Mundial d'Espa, auspiciat per la Federació Internacional de Forners, potentíssima. El Dia Mundial de la Columna Vertebral. El Dia Internacional d'Escap, però no d'escap que tenim dalt d'escoll, sinó d'escap de l'empresa, una jornada proclamada per la Cambra de Comerç dels Estats Units des de 1963.
Ara que parlàvem de burnout.
Claro, ara tot té sentit. I finalment, avui també és el Dia Mundial de l'Anestèsia.
Anestèsia. Alguns en aquesta hora potser ni la necessiten. El 16 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Anestèsia amb l'objectiu de retre homenatge en aquesta professió que ha canviat completament la pràctica mèdica i la cirurgia. Només fa falta parar-se a pensar com devia ser qualsevol operació, per petita que fos, sense anestèsia. Per exemple, treure't un queixal sense anestèsia. Mal.
Pupa.
Mal. Trepanar el cervell sense anestèsia.
Si no et donen un colp així com que et deixin inconscient,
mal.
Regular-s'hi.
Mal. Escoltar Coldplay sense anestèsia.
T'has passat.
Mal. Molt mal. Molt bé, això que escoltes, per cert, són els Ramones amb sa cançó I Wanna Be Sedated.
Sí, és lema del Dia Mundial de l'Anestèsia d'aquest 2025. És bona nit, Blanca Roseta. Justiu. No, és broma. És lema de veritat, és l'anestesiologia en les emergències sanitàries. Home, és més fàcil de pronunciar bona nit, Blanca Roseta, també t'ha dit. Per remarcar el paper que té l'anestèsia en aquest tipus de situacions, però la veritat és que és un lema molt més avorrit. Antigament es provava de mitigar el dolor amb pòssimes, tècniques o remeis més o menys efectius, però
fota un rebat.
Claro, et foten i te deixen tonto i no t'enteres de res. L'anestesiologia moderna neix formalment l'any 1846, gràcies al dentista William Thomas Morton, que va ser el primer en fer una demostració pública de sèter com anestèsia.
Anem amb una mica de música una mica més dura, no sigui que l'anestèsia ens faci efecte de veritat. Un 16 d'octubre de 1968 es publica Electric Ladyland de Jimi Hendrix.
Amb Amb els temps, el tercer i últim disc d'en Jimi Hendrix s'ha convertit en un dels àlbums més importants de la història de la música popular del segle XX. Publicat com un doble àlbum, Electric Ladyland funciona com un compendi dels variats aspectes del talent musical de Hendrix i obre nous camins a la psicodèlia, el blues, el rock i la forma de tocar la guitarra.
La previsió dels temps no té efectes psicodèlics.
No?
Al contrari, no. Aportarà seguretat i confiança en el teu dia. Molt bé, anem amb els temps per avui, dijous 16 d'octubre. L'únic remarcable és que Mallorca entre 12 i 5 de la tarda estaran entre amb alerta groga per probabilitat d'alguna ruixada localment forta. Idò, en general, a les Balears, intervals de nevolats amb alguna ruixada, com dèiem, que preferentment a Mallorca i a la tarda podria ser localment forta i anar acompanyada de tempesta. Temperatures amb pocs canvis o amb lleuger descens de ses nocturnes. A Menorca es vent serà moderat del nord, que disminuirà a fluix a partir de la tarda. A la resta de les Balears, és a dir, a Mallorca i a les Pitiuses, es vent serà fluix del nord-est amb brises costaneres dèbils a la tarda. Temperatures 15 graus de mínima a Palma, 25 tindran de màxima, 10 graus de diferència. 16-24 a Ciutadella, 16-23, 16 de mínima, 23 de màxima a la ciutat de Maó. I a Silla d'Eivissa, a l'aeroport, la previsió és una mínima de 17 i una màxima de 24.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Cantant sota la dutxa.
Anem a cantar sota la dutxa. Ha arribat el moment. Com sempre, comptam amb la col·laboració d'en David Ventura per aquesta secció. David, bon dia, què tal?
Molt bon dia a tots i totes. Arrencam aquest dijous cantant sota la dutxa amb un grup de l'escena índia espanyola que millor rotllo em dona i que, sense renunciar a la llibertat creativa, fan cançons lluminoses. Són els navarresos Kokoshka, el projecte liderat per Amaya Tirapu i Iñaki López, un grup que té una trajectòria consolidada i que, en els seus 17 anys de vida, han passat per les tres discogràfiques que són emblema de l'escena índia espanyola. Primer per Birra i Perdiz, que són els qui van donar a conèixer els Espanto, després a Elephant Records, què dir d'aquest segell mític, i ara a Sonido Muchacho, la discogràfica que va apostar pels Carolina Durante i que són els grans descobridors de talents de l'actual escena nacional. Kokoshka poden fer soroll o poden fer melodies pop, poden fer Ramó per a minories o poden fer hits per Radio Fórmula, poden fer lletres desolades o poden fer himnes de bon rotllo. Kokoshka molen i avui els hem convidat amb aquest tema magnífic que es diu No volveré.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
Spoiler! Spoiler!
Molt bé, anem a parlar de cine i de televisió i d'aquestes coses, d'aquestes sèries que estàveu enganxats. Bé, no sé si avui n'hi haurà cap d'aquestes. La primera pel·li que parlarem, allò em va agradar, eh? Encara que és una pel·li molt polèmica. Javi Riera, com estàs? Bon dia, què
molt
tal?
Molt bé, bon dia.
Com estàs, guapíssim? Com va la cosa? Com va la multitasca?
La multitasca va bé, vaig fent tot a mitges, com ha de ser, i així sempre funciona.
Però no s'atasca, la multitasca no s'atasca.
No, alguna cosa s'ha atascat aquests dies, però per la pluja. Ara ja per estar més
tranquils. Que a Eivissa la vida és difícil.
Sí.
Darrerament, tio.
La gent no ho sap en això, però sí, Eivissa sí, que és un esport de risc.
M'han sortit humitats a la paret, com no te n'han de sortir.
T'han sortit humitats?
No. No, però acabaran sortint, clar.
Claro, sí,
clar,
sí, sí.
Vull dir. Molt bé, idò, Javi Riera, què tenim per avui? Recordem que això és una secció de cine i televisió i que en Javi Riera és un crac en sa matèria.
No, però vale.
Així és.
Bé, en el darrer programa us varen fer un spoiler de la pitjor pel·lícula que mai hagi guanyat la Palma d'Or a Cannes, que és aquesta d'Enterra Nesmal, i que no hauríeu de veure sota cap concepte, no sé què sigui, d'un punt de vista irònic, l'àrbol de la vida.
L'àrbol de la vida.
Sí. Pues avui vos porto una altra guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, però que concretament la va guanyar l'any passat i que és molt millor que l'altra, que tampoc és difícil. Estan parlant de Anora.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón.
No, pero así llamas al dinero.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso.
Va a ocuparse de todo lo que necesitéis.
Dios bendiga América.
La pel·lícula exitosa, però que molt independent, s'ha de dir que estan davant d'una pel·li, vull dir que no és una superproducció.
No, 6 milions de pressupost, que a la gent potser li pareixerà molt de sort, però 6 milions d'euros és poquíssim.
Això, en els Estats Units no dona ni per pipes.
Per cert, és el mateix pressupost que va tenir Pulp Fiction en el seu moment, que també és una pel·lícula de baix pressupost, en què la gent no ho sàpiga, perquè els actors van cobrar 4 duros, inclús en Bruce Willis, que mira que saben que tots que li agraden els duros, és que més va cobrar, però va cobrar molt menys que tots els altres.
Ja, però ara tots ells han sortit a Pulp Fiction.
Claro, els hi
ha valgut la pena.
Ho fan per això, jo me passa igual, jo agafo actors molt importants que després poden dir que han treballat amb Javi Riera
i així
per comptar el desastre que és treballar amb Javi Riera, però bueno, l'important és tenir-los. Bé, estan parlant d'això de Nora, en castellà a Hierna, que d'en Sean Baker, és de xiste de pare totalment.
Un xiste molt dolent.
Molt dolent. Era tan dolent que valia la pena dir-ho.
Sí.
Que ja té experiència en tratar temes de socials en certa sordidesa i polèmica, ara parlant de la polèmica. Anora és una comèdia més negra que seria en Alineació, titulada Burkina Faso, i aquest molt cancel·lable també, aquest xiste.
Molt cancel·lable.
O sa del Madrid, també podríem dir, sa del Real Madrid. I és una espècie de comèdia antiromàntica, ¿vale? Perquè et comença plantejant una comèdia, un argument que podria entrar, bueno, un argument més que l'argument és estor, durant els primers minuts agafa com un cert to de comèdia romàntica dins de la sordidesa, que ella és una prostituta que s'enamora d'un client guapo i pijo i d'aquestos que tenim també molt per aquí.
I fi de mafiós rus, diguem.
Efectivament. I bé, doncs s'enamora d'un client jove, guapo i ric i comença una espècie de conte de fades que dura exactament 2 setmanes. També et dic que jo n'he tingut de més curs, eh? O sigui que amb això no diré jo res. La pel·li per allò és divertidíssima, és gambarríssima, però al mateix temps és crítica i crec que suficientment profunda. I a més es recolza amb uns personatges que, si bé poden tenir un puntet d'estereotip de vegades, és Boden Baker, el director, que també és guionista, li sap donar molt bé sa volta. Estoy, sobretot a rima, per moments me recorda molt en el d'en Guy Ritchie, encara que amb un plantejament visual una mica més d'indie modern, i els actors estan genials. Nanora,
l'actriu que fa de Nanora,
que és en Mikey Madison, Crec que l'encarna fullint de tots els tòpics, de moralitats absurdes, d'aquestes que mos fan, que mos tenen acostumats els americans i que fan més cringe que la boda d'en Almeida. I la menció especial per jo, em vaig començar a enamorar a meitat de pel·lícula d'un personatge que crec que és el que li ha encantat a tothom, que és és que interpreta en Yura Borisov, en Igor, Igor en aquest cas, Igor són quan són americans.
El
rus que està allí callat quasi tota la pel·li, fent el que li manen, que són unes barrabassades com això, però posant una cara dient, això no està bé. I al final, bueno, no farem spoiler, però té un art de personatge molt interessant, aquest personatge. Va ser nominat, per cert, en Igor, o sigui, en Yura Borisov, en l'Oscar com a millor actor de repartiment.
Ah, rus de veritat i tot, sector.
Hi ha molts actors russos a la pel·li, quasi tots els actors són russos. Ella no, la Mikey Madison no.
Són
però...
russos de veritat.
Sí, els secundaris ho són quasi tots. Se'n va importar, a part de la Palma d'Huracán, se'n va importar 5 Oscars, entre ells millor pel·lícula, millor director, millor guió i millor muntatge. Aquests 4 que he dit són tots per en Sean Baker, perquè ho va fer tot. Va fer la direcció, el guió, és la millor pel·lícula perquè és un dels productors, i va fer el muntatge també, perquè ell va començar de muntador.
Ha causat molta polèmica aquesta pel·lícula. Per què?
Per què?
T'has quedat allà... Ara sí que t'has quedat atascat.
Clar, és que per un costat puc explicar quines són les coses que han argumentat la gent que ha creat la polèmica, però
sí,
jo
per
no,
favor,
puc, no puc evitar, no estar-hi d'acord. Bé, doncs hi ha molta gent, en especial doncs, un sector, diguéssim, que podríem... Jo el qualificaria com... la gent que intenta defensar les causes que no coneix... i que s'ofan per les coses que la gent que es podrien ofendre perquè l'ataquen directament no s'ofenen, que és un sector molt interessant. Els ofesos vicaris, vull dir, són els mateixos que quan feies un xiste a Irene Villa li feia gràcia i aquesta gent s'ofenia.
Clar.
Doncs aquest tipus de sector s'està ofenguent també perquè diu que, bueno, pues que és una pel·lícula antifeminista, que fa que té una visió... Això també que ho diu un tio, no queda bé, però... que té una visió que... He sentit de dir, sobretot, l'argument més absurd que he sentit de dir és que diu que romantitza la prostitució. En absolut la romantitza. O sigui, si aquesta pel·li alguna cosa no fa... en ningú aspecte de romantitzar. De fet, juga precisament a desromantitzar totes les històries que ens conten des d'un punt de vista romàntic. El que no fa és caure en falses moralitats. Ella és una guanyadora, és una tia superempoderada, que es troba en una situació superxunga per dos aspectes. Primer, en un aspecte romàntic. I després, perquè la segresten i es lia un pifòstio divertidíssim, però molt bèstia, i no oblidem que és una comèdia, que no és un drama, que hi ha gent que s'ha pensat que era un drama, també. Que jo sé gent que no distingueix la comèdia del drama, també li diria que potser no es posi a escriure sobre pel·lícules fins que distingeixi la comèdia del drama, perquè que passin coses dures a una pel·lícula no la fa un drama.
No.
La comèdia i el drama poden tenir exactament el mateix argument.
Poden tenir el mateix tema, el mateix argument, exacte. Però és el punt de vista.
És el punt de vista i clar, el que passa que ja t'apela que tu tengues sentit de l'humor. I hi ha molta gent pues, que per el que sigui, el dia que el van explicar a classe, el van agafar fumant porros en el pati. I aquesta seria una mica la gent que jo considero que ha criticat aquesta pel·lícula, perquè jo no crec que ninguna persona que estigui propera en l'ambient de la prostitució, és a dir, que l'estiga gent que treballa amb ajudes d'aquest tipus, pugui trobar que s'ha faltat de respecte en absolut en aquest sector. I després, o sigui, la paraula romantitzar, primera, que no existeix, o sigui, és una paraula que s'han inventat fa 4 anys, no existeix, es diu idealitzar, no romantitzar, però en absolut és el que fa aquesta pel·lícula. Jo la considero molt recomanable, molt divertida, evidentment és que tenia un sentit de l'humor negre, canyero, que t'agradin les gambarrades, i també si tens un punt de vista, diguéssim, de que en vas fart, de que et contin les coses adulcorades i de que les històries d'amor siguen ad eternam, perquè aquesta pel·lícula, el que m'apareix interessant és que aquesta pel·lícula, si la volguéssim... Podria haver estat una comèdia romàntica si s'hagués acabat en els 15 minuts de pel·lícula. Si l'haguessin allargat una hora i mitja, podria haver acabat com acaba el primer acte, i una història preciosa, preciosa,
relativament
falsíssima, o sigui, sí, una alterada de trepell de collons, però com tantes n'han vist, donant lota que la salven de la prostitució i es torna una princesa. I mira que polit, bueno, és Pretty Woman, o sigui, és Pretty Woman, però duta a la realitat.
Clar.
A la realitat amb mala llet.
És Pretty Woman, però girant el calçat i completament.
Clar, jo me pregunto, totes aquestes persones que han criticat tant aquesta pel·lícula, els agrada Pretty Woman? Me jugo que alguna sí. Me jugo bastant que alguna sí, i que aquella no romantitza en absolut.
En qualsevol cas, deixarem que la gent, si no l'heu vista, us convidam a veure Nora, pel·li polèmica, de les darreres pel·lis polèmiques que s'han fet.
I fins aquí la meva última secció del primer vol, perquè demà segurament estaré funat a totes les xarxes.
No,
totes
no, què va, home, tranquil.
No, perquè no m'escolta ningú, això.
Això no m'escolta ningú, home, tranquil. Escolta'm, anem a parlar del Festival Evolution?
Anem a parlar del Festival Evolution.
Ah, no, convidar-vos a que veieu la pel·li i us formeu la vostra pròpia opinió.
Efectivament. I si no se mateixa que la meva, doncs aneu una cagada.
No,
que ja respectant totes les opinions... No, respectant-me totes les persones, les opinions no. Hi ha opinions que no són respectables, però no entrarem en aquest
debat. Aquí ho respectam tots, les opinions també.
Jo no.
Festival Evolution, què li passa?
El Festival Evolution, pues, que celebra a Mallorca un dels festivals de cine més important que tenim a les nostres illes i que, com a més no n'han parlat mai de festivals en el programa, doncs jo crec que ja tocaria. Evolution Festival, posam el tràiler d'una de les documentals que s'emetran i ara en parlam.
Les imatges que veureu a continuació són totes meves. Com que sempre duc una càmera a la butxaca i he vist ploure moltes vegades, tinc massa vídeos com aquests. Veure ploure és fascinant. Veure ploure i sentir que la teva vida corre...
Veure ploure, eh?
Veure ploure, que és algo de lo que nosaltres també últimament... N'hem vist bastant. Jo he vist com ploïa damunt, concretament, sí. I es càmera ha vist encara més quan li ploïa damunt.
Sí, jo estava allà en el balcó.
Bueno, tu et vaig trobar que estàvem buscant altres plus. Miquel.
Tens raó.
Sí. Bé, com que és impossible parlar de tot el que es projecta en el festival del 21, en el 29 d'octubre, Palma, en el Cine Ciutat, us porto una petita celebració acció, feta per jo, amb el meu criteri, o sigui, ningú, com per exemple aquest documental mallorquí que hem posat el tràiler, que es podrà veure el diumenge a les 6 de la tarda a la sala 2 de Cine Ciutat.
Quines dates van parlar? 21 és 29 d'octubre o de novembre?
D'octubre, la setmana que ve. Sí. Aquest documental es diu Les imatges arribaren a temps, és un documental dirigit per en Jaume Carrió, que va ser guanyador des Goya per Woody and Woody, i que ens fa, en aquest cas, un assaig cinematogràfic sobre la pèrdua i com capturar els records a través del desastre de la Dana de València, cosa que jo també he vist bastant de prop. També vull destacar un documental de la realitzadora eivissenca més internacional, na Carmen Vidal, que presenta Casa Diversa, a la mateixa sessió del diumenge, i és un documental també que ha viatjat molt, diguéssim, que s'ha vist arreu del món, pràcticament, sobre la discriminació que passa a les persones trans en el Paraguai. I parlant de curs, no? Ja que parlant de cine, tenim a l'eivissenca Helger Escribano amb Boliche, un curtmetratge infantil de fantasia sobre una boixa que descobreix de la pitjor manera possible que la sobrassada que tant li agrada és família directa de la seva mascota. Això crec que...
Està bé, lo de la Helger, o no?
El curtmetratge està molt interessant, molt ben rodat, la Helger ho fa molt bé. O sigui, fa molt bé com a directora, no hi surt, eh? No és la boixa, no és una boixa de 8 anys. I, a més, es toca aquest infantil, diguéssim, que no es veuen en especial curtmetratges infantils que no siguin d'animació, i me pareix que s'ha de destacar. I, a més, aquesta temàtica, no?, que et fa reflexionar una mica, perquè jo crec que és un trauma que, en certa manera, hem tingut tots. Però, clar, o sigui, això de que tu, no, quan ets petit, no relaciones amb embotit amb que allò realment és un animal. Després, és veritat que, clar, si és sobrassada, doncs m'ho la menjar en contra d'alguna cosa i se m'ho passa el trauma ràpid, però, bueno, hi ha gent que no. Aquesta es podrà veure dissabte a la sessió de les 4 i mitja, a la sala 1 de Cine Ciutat, i bé, doncs això, tenim programació des 21 al 29, passeu-vos per allí es que pugueu i disfruteu de cine en petit format, en un format documental, coses que potser no són tan fàcils de veure amb altres bueno, doncs per les plataformes i aquestes coses, i recordem que els curtmetratges en concret també són pel·lícules, perquè hi ha molta gent que diu, és un corto o és una pel·li? No, un curtmetratge és una pel·li. Pel·lícula simplement vol dir que és una obra de ficció i ja està. És curtmetratge i llargmetratge, ¿vale? I abans hi havia una cosa que es deia migmetratge, però ara mateix no existeix. Ara mateix han posat un bar allí.
On hi havia migmetratge, han posat un bar. Tens un spoiler per avui? Jo crec que sí.
Tenim un spoiler per avui, que no podia ser d'altra manera.
Spoiler! Spoiler!
Doncs res, spoiler avui, que és que tot això, tot aquest rotllo que us he muntat del Festival Evolution i de que si els curtmetratges també són pel·lícules, etcètera, només per poder-vos anunciar que la meva darrera comèdia subtext també es podrà veure en el Festival Evolution el divendres 25 a les 4 i mitja de la tarda a la sala 1 de Cine Ciutat. No
m'atalles.
Això és promoció,
això
és promoció pagada.
Això no és promoció, això és un spoiler.
Però pel·lícula com un spoiler, has vist?
La faig jo. És a dir, la teva darrera comèdia subtext es podrà veure a Evolution el divendres 25 a les 4 i mitja de la tarda a la sala 1 de Cine Ciutat.
Sí, important dir que és una comèdia, que encara hi haurà algun que es pensarà que és un drama, també.
No, és una comèdia. Ostres, no
fotem. Bueno, podria passar,
Fotem. Està molt bé, eh? No és perquè el tingui aquí davant, està bastant bé.
Està bé, ho poso aquí jo.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Això era música que es feia a finals dels anys 90. Són Gorillaz, una banda virtual, que eren uns dibuixos. Jo no sé si feien concerts. Si fan concerts, devien ser concerts raros. Però era una banda virtual que varen llançar entre un senyor que es diu Jamie Hewlett i un altre que es diu Damon Albarn, que és el líder de Blur, que no tenia prou en bastar Blur, que també tenia idees per a aquest grup. I el grup es diu Gorillaz i la cançó es diu Clint Eastwood. L'estàs sentint aquí, el primer vol a Formentera. I'm good at repairs and I'm under each snare intangible. Bet you didn't think so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one dough. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future. I detrás radio es humo.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió escenària.
Quants animals, per ser picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sec a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Servei públic.
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres, això és en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio. Surt de casa!
A la puta calle!
Començàvem la segona part del programa. Tenim amb nosaltres una Cristina Ramon.
Sí, això pareix.
Experta en notícies del futur passat i també amb agenda.
En tot, tio. Tinc un currículum ara.
Ja, tia.
Des que estic en el primer vol a Formentera.
I se sala VIP.
I ses, bueno, se sala VIP, per
I
favor.
I ses intros.
És lo que, se sala VIP és el que pos primer en el currículum.
Sí.
Estic molt orgullosa.
Autora de la sala VIP.
Sí.
I VIP en general.
Sí, ja està, així som.
Molt bé, idò, ara que s'acosta el cap de setmana, anem a fer una miqueta d'agenda. La començam a Palma, on et recordam que segueix en marxa el Teatre de Barra, a sa zona de Blanquerna. Yo, yo, microphone
El Teatre de Barra s'apropen al seu final, però encara queden dates. Aquest dijous, a partir de les 7:30 fins les 9:30, diversos bars i restaurants de Blanquerna ofereixen peces breus, escrites específicament per a aquests espais i que tenen com a tema de partida el món del còmic. Es fan 4 funcions i cada una costa 5 eurets.
Teatre essencial i de proximitat. A Formentera et recordam que segueixen les setmanes gastronòmiques, una iniciativa de Sapimef que proposa menús amb preu tancat en els millors restaurants de Silla.
Un dijous potser és un bon dia per aprofitar i fer un tast de la millor gastronomia formenterera, perquè en su cap de setmana pot ser més difícil trobar taula. A les setmanes gastronòmiques hi participen fins a 14 restaurants de Formentera amb menús que tenen un preu tancat de 25 euros.
Sense beguda.
Bueno.
Tancam la nostra agenda a Silla d'Eivissa i a les Dàlies, que aquest dijous celebra el seu darrer concert de la temporada.
Des de maig, les Dàlies ha programat concerts de Chambao, Macaco o Highlight Tribe. Li toca tancar sigla les Dàlies Live Music en el cantautor Àlex Serra, nascut a Barcelona, que canta normalment en anglès i castellà i que està de promoció del seu darrer àlbum, Trance Life. A les Dàlies, a les 9 de la nit. Falling down from grace. You got the power in your smile. Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Ahà, molt bé, deixam l'agenda, anem amb les notícies increïbles. D'això se n'encarreguen Irene Rocha Francolí. Com estàs, Irene? Molt bon dia. Veig que estàs bé, Veig que estàs bé,
Sí, sí, sí.
Veig que vas fuerte, també. Escolta'm, anàvem amb una notícia que jo m'ha fet molta de por quan me'n llegies el guió. És un autèntic malson.
És història de terror.
És una història de terror d'aquelles que fan molt de por. No és una història per cors sensibles. Per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així: vecinos de Murcia soportan más de 5 horas del cumpleaños feliz por un fallo en la megafonía de un colegio.
Clar, la cançó una vegada ja és repetitiva.
És que una vegada ja vols.
Ja és massa.
Morir-te.
Clar, no vols viure més, no vols complir més anys, vols morir.
Jo, aquesta història és més o menys la idea que tinc de com és l'infern.
Mm.
No tant perquè estigués sonant cumpleaños feliz durant 5 hores, sinó perquè era Múrcia.
No, home.
L'infern, 5 hores, a Múrcia. Per ser més específics, estem parlant dels cumpleaños que estem sentint, es de Parxís, que és una de les cançons més cansines mai escrita.
Hey.
O sigui, si ja és punyetero cumpleaños feliz normal, els que canten...
És horrible, i no hi ha Déu
qui ho
entoni. O sigui, sempre és desafinat, a saco.
És una cacofonia infernal.
Sí, sí, sí.
I és horrible perquè no saps on fotre't ni si l'has de fer tu ni si l'has d'aguantar.
Sí.
O sigui, la versió de Parxís és només aquesta incomoditat, però feta cocaïna.
Sí, sí, sí.
Perquè en aquests xavals no cantes així només de menjar sucre. Sí. Això era una època en què els xavals... Has de gravar això 27 vegades i ja t'estàs fotent una clenxa.
Sí.
Jo, sense haver viscut la cançó en bucle, ja els volia matar d'un en un.
Clar.
Perquè es pot, informo des d'aquí, segueixen vius, pots anar a matar-los, si vols.
Els quatre,
Sí, fins i tot hi va haver un temps que hi havia una fitxa blanca que dius, no hi havia en els Parxís, però la fitxa blanca també segueix viu.
Hòsties.
Els fets són els següents. Durant la nit va començar a sonar la cançó per megafonia de l'escola. com si l'hagués encès un poltergeist. Quan ja portaven un parell d'hores, la gent ja va començar a voler morir-se i a cridar la policia. Que inicialment la policia es partia el cul. Però clar, que jo que m'estàs contant, apaga-ho. Una de les senyores que va cridar explica que es va posar farruca al final. Els hi va dir, jo no sé a quién tiene usted que llamar, pero tiene que llamar a alguien, porque si no, yo voy a conectar mi alarma y voy a despertar a todo el pueblo.
Clar.
Tot això, moltes menys consonants, perquè Múrcia.
Clar.
Que ja vaig a conectar mi alarma. Van haver de venir els bombers, colar-se dins l'escola, intentar desconnectar el sistema de megafonia pels ordenadors, fracassar i, finalment, decidir rebentar-lo des de fora. Però t'imagina, estàs allí una hora, dins d'aquesta escola, a les fosques, amb els cumpleaños feliç, sonant en bucle pels passillos.
Sí.
O sigui, jo crec que més d'un hagués estimat més un incendi. Soc bomber, bota'm foc. Total, que les escoles han de tenir una sirena i prou.
Sí, sí, sí.
Això de que ara tinguin megafonia i posin merdes... No, no fa falta. Nino, nino, perquè se'n vagin i perquè arribin
no.
i aprendre no,
a part, s'ha de reflexionar sobre les cançons infantils, vull dir, perquè el 99% de les cançons infantils són basura.
Són basura infame.
Són basura infame. Jo, els meus fills, de petits, els hi posava Metallica i Nirvana i no és broma.
I així i estan.
Han sortit exactament igual de mal o de bé que tots els altres. Vull dir que...
Exacte.
Pares que teniu infants, si us voleu estalviar el cantajuego aquello com es deia, el podeu estalviar perquè allò és terrible. Molt bé, moltes gràcies, Irene Roig-Francolí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Intentarem no deixar gaire temps coetjant ara els parxís, vale? Vinga, gràcies, adéu.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Això que escoltes són Billy Flamingo, són disc de la setmana amb el seu tercer àlbum titulat Linde. Està beníssim. Si t'agrada rock, és un disc fantàstic. I aquesta cançó es titula Horizonte. Amb ella arribarem a les 6:40, abans informatiu. Després, tornant per aquí, encara amb el primer vol per parlar d'un musical que arriba, un petit musical que arriba a Palma, però que és molt divertit, que es titula Autónomos el Musical.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dijous tindrem moltes estones de sol, però a partir del migdia podrien créixer núvols, sobretot al centre, al sud i a l'oest de Mallorca, també a Eivissa, que podrien deixar alguns ruixats localitzats. A partir de les 7 vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que milers de persones han sortit als carrers de diferents ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. Les manifestacions van ser ahir hora baixa. A Palma hi va haver la més multitudinària, que va sortir de la plaça d'Espanya, mentre que a Eivissa es van concentrar 300 persones i a Ciutadella 250. I a la crònica política, la presidenta del govern, Marga Proens, ha tornat a les Balears amb la sensació d'haver tingut una reunió productiva amb el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner. Proens, acompanyada pels presidents dels consells, assegura que té total sintonia amb el nou rumb de la política migratòria de la Comissió Europea, però recorda que qui ha d'activar-la és el govern espanyol. I pel que fa a l'economia, les companyies aèries programaran un 1,5% manco de seients aquest hivern a les Balears en comparació amb l'any passat. Són xifres oferides per l'Associació de Línies Aèries ALA que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on l'activitat puja gairebé un 5%. L'entitat ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de residents a les aerolínies. I l'exassessor del Ministeri de Transports, Koldo García, declara avui i per quarta vegada davant el Tribunal Suprem. El jutge Puente revisarà si el manté en llibertat després del darrer informe de la Guàrdia Civil que li va atribuir un rol de consignatari i gestió de doblers en efectiu. Partim de les 7, ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer va la Formentera.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Gol!
TV3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
¿Cómo llegar a fin de mes siendo autónomo? ¿Es posible sobrevivir en este país siendo freelance? ¿Desgraba ser tan guapo como yo? Todas las respuestas las encontrarán en la obra de teatro Autónomos, el musical. Conectamos con los creadores de esta comedia, Alex Martínez Vidal y Andreu Rami. Chicos, ¿qué encontraremos en
este? Ja està, no fa falta fer entrevista perquè ells mateixos s'han presentat, s'ho han dit tot, en el tràiler que tenen allí penjat a YouTube, s'ho diuen absolutament tot i això anava a ser una entrevista, però ja està, ja us dic que estan els 17, que és aquest divendres, en el Teatre Cesc Fortès, aquesta gent, a partir de les 8 del vespre, i punt, s'ha acabat. No, vinga, que hem d'omplir uns minuts, però només perquè hem d'omplir uns minuts, no a parlar amb un dels creadors i un dels actors d'Autònomos, el musical, aquest divendres, en el Teatre Cesc Fortès. Ell és n'Andreu Rami, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Bon dia, alerta amb el tràiler aquest, que mostreu feina en els periodistes. Vull dir que surts tu,
home,
crec que surts tu, surts tu mateix, autònoms, no?, fent de presentador, saps?
Exacte, nosaltres som autònoms i hem de fer-ho tot, o sigui, tots els personatges de l'obra l'hem escrit, l'hem composat, hem muntem, també descarreguem la furgoneta, ho fem tot, som autònoms, hem de ser de 60, sí, sí.
Realment és sa vida d'autònom, vull dir, és una cosa que no... Com sorgeix sa idea de fer un musical sobre autònoms, que així, ara que... Perquè hem de dir als nostres oients que aquesta gent porta 9 anys d'èxit. Vull dir que es diu de pressa.
Doncs sí, sí, nosaltres som els primers sorpresos amb l'èxit del musical, que justament va néixer amb l'Àlex Martínez, que és companya, els dos vam muntar un projecte que és teatrebarcelona.com i teatromadrid.com, que són uns canals de venda d'entrades de teatre, els dos érem teatreros i actors i creadors, però sobretot érem companys de taula i érem autònoms, i ens passaven coses cada dia, els típics problemes amb clients, bueno, el dia a dia d'un autònom, que és sobretot patir i intentar sobreviure i arribar a final de mes. I ens feia molta gràcia l'un a l'altre i vam dir, hòstia, hauríem de fer un espectacle d'això. I se'ns va acudir el nom, Autònomos el musical, ens va fer molta gràcia i ens vam juntar amb el Joan Berenguer, que és el compositor, i bueno, ens vam posar a crear l'espectacle i la sort va ser que va començar a funcionar molt bé de públic a Barcelona. El vam estrenar a un teatre molt petit que es diu Almeria, ara es diu Golems, a Barcelona, i va anar creixent i vam passat pel Teatre Victòria, que el fèiem després de Billy Elliot, hem anat a Madrid, hem anat per tot Espanya i seguim ara a la Sala Texas de Barcelona, estem allà fixes.
És a dir, que feis una escapadeta un divendres com aquest a Palma per fer sobre i el dissabte torneu a estar allí com a DJs residents a la Sala Texas fent sobre de teatre.
El bo de venir a Palma és que ens podem agafar, com has de venir amb l'escenografia, amb el Balear i tot plegat, i ens agafem també com una mica de vacances, que és el que ens passa als autònoms, que si no ens forcen, no ens agafem vacances. Així que entre que agafem el barco i tornem, doncs podem aprofitar i anar a fer un esmorz esperiam.
Clar, si treballes a Sevilla i has de posar aire condicionat a Màlaga, diguem, són com unes vacances que fas, clar, sí, està claríssim.
Aquest,
tu has d'agafar així perquè vacacions no en faràs, saps? Vull dir, perquè com ets autònom no en tens.
Totes les vacances que faré són aquestes, o sigui, gràcies Baleària, me les patrocina.
Està molt bé.
Sí, sí.
Escolta'm, Andreu Rami, quin percentatge d'autònoms teniu entre els espectadors?
Heu
calculat, heu fet enquestes, perquè, clar, una obra de teatre sobre autònoms pot resultar ofensiva per funcionaris.
Exacte. Nosaltres, una de les coses per això que ens fèiem... O sigui, que vam estar molt, molt conscients que era que volíem fer una comèdia que no només fos amb acudits autònoms i coses per autònoms. O sigui, al final, Autònomos el musical és una comèdia d'aventures, una comèdia que parla sobre l'amistat i parteix de la premissa, una premissa clàssica de comèdia, que és una persona que perd tot el que tenia, que en el seu cas és una feina estable, o sigui, la millor feina de la vida, està en un context de crisi, que això és molt graciós perquè vam escriure l'espectacle doncs, el 2016, i sembla que no anem, saps, no anem evolucionant, estem sempre en el dia de la marmota. I llavors es veu obligat doncs, a anar a viure amb un amic i buscar una sortida a la seva vida, que en aquest cas passa per ser autònom. I la comèdia està feta doncs, pensada en això, perquè qualsevol pugui venir a riure i això. El que sí, clar, dient-se autònoms en musical, hem posat molta tralla per autònoms que riuran molt amb això, i venen més o menys un 30-40%, i la majoria de gent no són autònoms, i tenim molts funcionaris. Hi ha un moment de l'espectacle en el que ho preguntem, que si veniu ja ho descobrireu, amb un coach que és molt particular, i no és la majoria dels autònoms que venen. Això és una cosa que ens fa il·lusió, perquè el nostre propòsit és que cada vegada hi hagi menys autònoms.
Teniu
la nostra missió.
Teniu espectadors aturats que han anat a buscar feina?
També. Hi ha un moment de l'espectacle que és com una mena de conferència motivacional d'aquestes típiques que quan estàs començant com a emprenedor o justament et quedes a l'atur, és el que et menges amb patates a vídeos de YouTube i anant a veure-ho, i volíem també parodiar una mica i també ens venen molta gent a l'atur també, sí, sí.
Autònoms del musical. Jo no sé per què, sospit que quan vareu decidir, vareu tenir aquesta idea entre Àlex Martínez Vidal i tu, igual no sabíeu ni cantar, o sí?
Doncs l'Àlex més que jo. L'Àlex tenia un duo còmic que es deia Los Martínez, que també tenien molt d'èxit aquí a Barcelona i sortien al Buenafuente, bueno, eren... sobretot feien música amb humor, i ell sabia cantar bastant més que jo, però com ens va fer tanta gràcia això d'Autònomos el musical, una mica ens vam haver de fer el trajo a mida, vam haver de fer alta costura i composar les cançons també amb una mica perquè ens quedessin bé i perquè ens poguéssim lluir, sobretot la música és una excusa per la comèdia. O sigui, nosaltres totes les cançons són acudits, pràcticament. Clar. Són... Sí que parteixen molt de l'estructura clàssica de musical i tenen moltes referències de musicals, però sobretot són acudits, és el que volíem. No una virgueria vocal, sinó que la gent rigués, és l'objectiu.
Clar, perquè estàveu demostrant, a més, que es pot fer un musical sobre qualsevol cosa, perquè si es poden fer musicals sobre gàngsters, jo què sé, sobre gats, sobre Jesucrist... perquè no s'han de poder, sobre hippies, perquè no s'han de poder fer musicals sobre autònoms. I tant.
I vam agafar una mica aquesta premissa, que és la que fonamenta la vida de qualsevol autònom, que és, si aquell ho pot fer, jo també puc. O sigui, què hauria de passar pel conservatori 12 anys i aprendre... No. Nosaltres escrivim, fem, ho provem, testegem, i si funciona ho mantenim, i si no, canviem, tu. Però sí, la vida dels autònoms és tan miserable en molts... O sigui, també et dona moltes llibertats. Hi ha aquesta cosa agradolça amb el món de l'autònom, que és la que ens agrada una mica posar-la, perquè nosaltres som autònoms i estimem ser autònoms, però sí que té aquestes coses, doncs, que has d'estar tu sent una mica un home orquestra, que t'has d'estar ocupant de tot, que és difícil, és, burocràticament és una mica complicat, però que et porta a viure unes aventures que, si les magnifiques, que és, això és el que fa la comèdia, és exagerar-ho tot perquè sigui, bueno, perquè ens porti cap al riure, doncs és una premissa perfecta per això, per viure aventures i riure.
Andreu Rami, tu que ets autònom tant a sa vida real com a sa ficció, com en el teatre, sí. Fins a quin punt és real el mite de s'autònom? Perquè hi ha un mite de s'autònom, vull dir, això que estàvem explicant, no? Tothom té una idea a Espanya, no sé a Portugal, però a Espanya tothom té una idea de que qualsevol persona adulta i que hagi tingut contacte amb el mercat laboral o amb els electricistes, té idea de que és un autònom, no? I hi ha un cert mite de ser autònom, que això, que treballen tot el dia, que agafen qualsevol tipus de feina, que malviuen, que no tenen cobertures... Fins a quin punt es mite s'acosta a la realitat?
Doncs nosaltres som superdefensors del fet de ser autònom, però sí que som molt crítics amb aquesta facilitat amb la que s'encomana a la gent que munti un negoci, que munti el seu projecte, no? Sigue tus sueños i tal,
sí.
Abans de fer un pla d'empresa. O sigui, fer els números abans, mirar quin és el mercat, mirar el negoci i a partir d'aquí emprèn. Però hi ha hagut com una cosa així una mica de bombolla de l'emprenedoria d'aquests últims anys, sobretot a partir de l'última crisi, de si estàs a l'atur és culpa teva, perquè tu podries emprendre i muntar un negoci i, com si fos una cosa facilíssima. Llavors és quan venen els problemes i ve la frustració i ve una mica el que li passa al protagonista de l'espectacle, que és el típic Lombreres, que va perseguint els seus somnis, però és que no ha fet un Excel abans de començar a fer el seu negoci i, evidentment, s'estimba de totes les maneres possibles, que és el que li passa, per desgràcia, a molta gent. Però ja et dic, no és culpa seva, sinó és animats per aquesta mena de bombolla de l'emprenedoria mal entesa, que no contempla, doncs, que sí, que t'hauràs de sacrificar molt, perquè al final, quan un comença un negoci que és seu, doncs t'has de sacrificar molt, però també té coses molt bones, també ets en el tòpic d'ets el teu propi jefe, pots triar quan treballes i quan no, sabent que treballaràs molt més, però si un dia no et dona la gana de treballar i te'n vols anar a prendre el sol, ho pots fer perquè ets tu el teu jefe. No? És una cosa ambivalent, però n'has de ser conscient. I si n'ets conscient, doncs ja està.
Clar, si tens el caràcter adequat per això. Jo crec que hi ha gent que té caràcter per ser funcionari i hi ha gent que té caràcter per resistir ser autònom. Andreu Rami, clar, comentàvem ara...
Suportar la frustració total, la frustració,
sí,
i els nervis, la pressió...
La inestabilitat.
No saber quan cobraràs... Sí.
El model 300, o els 320, o els 310, ara no me'n recordo... d'Hisenda, no me'n
record...
No me'n record quin és.
O tenir un bon gestor,
O tenir un bon gestor. Escolta'm, estan parlant aquí a IB3 Ràdio d'Autònomo Cel Musical, que arriben a Teatre Xers Fortesa aquest divendres 17 a les 8 de la tarda. Mireu a veure si queden entrades, que a més tenen preus populars, un musical divertidíssim entre Àlex Martínez Vidal i Andreu Rami. Abans de micròfon tancat, ja per anar tancant un poc l'entrevista, comentàvem que, clar, tu ets bastant jove, tens 34 anys, fa 9 anys que estàs fent això, vas començar amb 25 anys fent...
Vull dir que... Sí, 25 anyets, com passa el temps?
Has crescut pràcticament fent autònomos. Et veus jubilant-te fent autònomos?
Home, el nostre somni, després de fer 9 temporades, amb l'Àlex sempre fem catxondeo, que el nostre somni seria estar com aquests espectacles americans que estan en un casino, que el van fent. Nosaltres ja molt grans, fent els mateixos papers que fèiem quan teníem 25 anys, i és el nostre propòsit, Vull dir, nosaltres buscarem un casino a Benidorm, al Albacete, on sigui, aquí a PortAventura, on sigui, i seguirem fent autònoms. La gràcia és que quan vam començar, clar, jo no tenia l'edat dels personatges que estic fent, perquè... Bueno, són dos amics que tenen entre els 30 i els 40, però jo faig molts més personatges, O sigui, tots els personatges de l'obra els faig jo i l'Àlex fa el protagonista, però el principal té l'edat que tinc jo ara, i quan vagin passant el temps, doncs haurem d'anar reescrivint la història per adaptar-ho. El bo és que són problemes que no tenen edat. Al final, un de 25, de 35 o de 55, o qui, fins i tot jubilats que estan treballant també, tot i estar jubilats, tenen els mateixos problemes i les mateixes angoixes amb la pasta, amb la feina, amb com arribar a final de mes. Estem tots allà mateix.
Andreu Rami, no tenim més temps. Actor i creador i director i de tot dins d'Autònomos el Musical, una iniciativa d'èxit, però ja veig que ells mateixos em diuen que aconsellen que amb això de ser emprenedor hi ha que agafar-ho un poquet amb prudència, agafar-ho amb pinces. Andreu Rami, gràcies, bon dia.
Mil gràcies.
Bon dia. Adeu. I salut. I ja ho sabeu, aquest divendres, demà divendres 17, en el Teatre Xessa Fortesa, Autònomos, el musical.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bé, ja ho tenim fet. Demà tornarem, que ja serà divendres, a partir de les 6 a les 7. Totes les notícies que necessiteu saber. I res, que passeu un dia boníssim.
Són les 7.